un fum i que realment val molt la pena, però no és Mariah Carey i no està tan explotada.
Si no quadro a la una, Ferrus, no és culpa meva. Vull dir, no és culpa meva.
Quina vergonya!
Aquesta nit, més enllà...
Un tio que fa una hora que està parlant...
Vinga, del grup d'Argentina s'ha tancat l'altre grup, el G, tot i la sorprenent derrota contra el Camerún. El Brasil ha acabat primer, Suïssa, gràcies a la victòria contra Sèrbia, ha acabat segona. Més enllà de seleccions, el nom propi de la nit és Dani Alves, Miquel.
Sí, ens hauríem de posar drets per parlar de Dani Alves, que ha estat el lateral dret titular del Brasil avui. 90 minuts, 129 partits amb el d'avui, amb la Canarinha, iguala Roberto Carlos i és a 13 de Cafú. Per darrere, per cert, de la selecció actual, qui està més a prop és Neymar amb 122, que segur que superarà xifres, tot, si no és que algú li trenca coll i barres algun dia. En declaracions a gol, Dani Alves es congratulava de la notícia.
Tu, sutil.
Me identifico muchísimo con él, porque nos entendemos, porque pienso que somos bastante similares. Poder igualar un histórico del fútbol, alguien tan querido como Roberto, para mí es un honor muy grande. Y bueno, que sigan otros batiendo nuestro récord.
No, és que, clar, es va quedar sense partits de Mundial, sí. En Zúñiga, ara està de baixa, i clar, i al final vas comptant i potser ja hauria arribat al 129, fins i tot ell, amb els partits que s'ha perdut per lesió. Alves, amb 39 anys, és el jugador de més edat que juga amb la selecció brasilera, i per cert, en aquest partit ha jugat Rafinha els últims 10 minuts i ha estat bé. Ha donat gairebé una assistència de gol que no ha estat gol de Bruno Guimarães, de miracle. L'únic gol del partit, Abubakar, camerunès, al temps ha afegit un gol tragicòmic perquè l'ha celebrat traient-se la samarreta, ja tenia una groga, segona targeta, vermella i al carrer. Una selecció brasilera a la qual se li ha lesionat Àlex Telles, lateral esquerra. És la primera vegada que la Verde Amarela... Que la Canarinha...
Ellos le dicen el scratch.
El scratch?
Qui li diu l'escratch?
Ellos.
Per què li diuen l'escratch?
No ellos són los
brasileños. No, brasuca.
A ells mateixos els diuen l'escratch?
Sí, buscalo, para que veas que yo nunca te miento. Antes que mentirme me corto la lengua. Vale. Que
ja, I per això ets tartulia d'aquest programa.
Google it. Bé, en tot cas, primera derrota contra un equip africà en un Mundial. De fet, amb aquest resultat, si la selecció suïssa hagués fet un gol més contra Sèrbia, hauria estat primera. Que sí. És una cosa que ningú no s'hauria imaginat.
O Brasil n'hagués rebut un altre, no? Torno a començar. És a dir, si Brasil n'hagués rebut un altre, també s'hauria quedat fora, no?
Hauria estat Suïssa qui hauria estat la primera selecció del grup. Al final, però, han guanyat per 3-2 contra Sèrbia, gol decisiu de Remo Freuler, només començar la segona part en un partit, Daniel, molt tens, sobretot a la represa, perquè hi ha un rerefons polític molt clar en aquest partit. Ja es va veure l'últim Mundial, jugadors com Xhaka o Shaqiri, que són Albano Kosovars, tot i jugar amb Suïssa, quan juguen contra Sèrbia es motiven molt i avui, tot i que quan Shaqiri ha marcat un gol no ha fet el gest de l'àliga de l'escut de la bandera albanesa, sí que s'ha assenyalat el nom i hi ha hagut allò que en diríem trash talking entre jugadors de les dues seleccions, sobretot moltes vegades amb Granit Xhaka, el migcampista de l'Arsenal, pel mig. Hi ha hagut picabaralles, hi ha hagut algun moment en què semblava que la cosa aniria més i que hi hauria, no diré que una batalla campal, però una baralla considerable. Al final s'han aplacat els ànims, victòria suïssa 3-2, els serbis fora, tot i tenir una davantera brutal, Mitrovic, Tadic, Vlahovic...
Havia de ser la revelació per la tertúlia mundial.
Sí, doncs fora, Suïssa segona, Brasil primera.
Molt bé. De tot el que... Ara de seguida comencem amb els quarts de demà. És que estic buscant una cançoneta per posar-te en tensió.
Strokes.
No, per cert, Scratch d'Oro. Era, se li deia als anys 50, aquella selecció dels anys 50 de Brasil, perquè jugaven d'una manera que semblava com un scratch del DJ.
Del DJ.
Sí, també.
Ara entès el perquè.
Als anys 50 ja hi havia.
Ah, scratches. Si escoltes una conversació...
Als anys 50 ja hi havia això de l'escratch del DJ.
No ho sé, a mi em sona...
Bueno, a mi em sona un tema de DJ i scratch.
No hi havia discos de pedra. El cassete encara no s'havia inventat.
A veure, vinilo havia.
Sí, per això.
Deu ser això.
Sí, sí. Però si escoltes una relació de Globo, es scratch, empiezan a gritar como ahí, como locos.
Ah, sí? Sí. Molt bé. Doncs Brasil, que s'ha classificat com a líder, Suïssa com a segona, i complet així el quadre de vuitens de final que arrenca demà. I ara sí, ens hi posem de ple. A les 4 de la tarda, Països Baixos, Estats Units. Després en parlem. A les 8, Argentina, Austràlia. Partidos, ya no quiero nada que no sea con lío. Atenció, Juan.
Hoy el Uriol me recibió cantando la de... Me recibió cantando la otra. Bastante bien, ¿eh?
¿Quién es la otra?
La de Muchachos.
¿Quién es aquesta? Cántala.
No, voy a cantar.
Has estat a punt, eh?
Sí.
No, pensé.
Passada la mitjanit, Juan.
No, ¿sabes qué me pasa?
Està el Massana, que se l'està fent a sobre per cantar-la. El Vic està trucant a un company.
Si Massana entra, canteu junts o no?
Sí. Lo que pasa que esta se me confunde la letra con la de Racing, que es la misma. O sea, los muchachos traigan vino, juegan la cadena.
Sensacions de cara demà, Juan, en aquesta prèvia, ara escoltem els protagonistes, però d'aquesta prèvia Argentina-Austràlia, vaja. Tot serà que, evidentment, la favorita sabem quina és, majúsculament, sí. De manera majúscula. Altra cosa és el que passi.
Segons Dami López, le van a cobrar chutar tres penaltis, però, no, en este sentido...
Que fallarà Messi.
Segurament alguno va a fallar. Si son tres, dos va a meter dos y errar uno. Pero en este sentido estoy un poco de acuerdo con... estoy bastante de acuerdo con Marc. Entiendo que los papeles, y tengo que poner a Argentina de candidata, pero... La realidad que, por cómo está todo en este Mundial y por lo físico que se vuelve el juego ante lo táctico y ante lo técnico, no sé si Argentina va a estar como una clarísima favorita. Evidentemente puede pesar la historia, el manejo de los partidos. Argentina tampoco es que sea una selección... Hay muchos jugadores que están disputando su primer Mundial, o sea que es un equipo súper experimentado en estas eliminatorias. Pero bueno, tiene a Messi, tiene a Di María, tiene a Otamendi, tiene jugadores que...
Oma Enzo, Julián Álvarez...
Sí, pero estos son chicos.
Porque son canallas.
Les puede pasar un poco lo que le pasó a España, no sé, ya se habló de
Japón,
Japón, es un partido que lo pierden por...
Totalmente.
De verdes. Mm. Pero bueno, eso quiero ver a Argentina, porque no me parece que la tenga, sobre todo para Argentina, no está tampoco, y no veo tampoco ninguna selección que esté jugando un fútbol que digas, mira, van a arrasar. Mm. Muchos hablan de Francia, pero a mí tampoco Francia me
t'espanta gaire.
A mí no.
No?
No sé, ara viene Camí acá, que ell sabe sí, todo sí.
Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit. Ara de seguida farem la prèvia i escoltarem què han dit els protagonistes de l'Argentina-Austràlia. Li pregunto al Martí, al Miquel, al Marc, a tota la gent que som aquí. Però abans hem d'anar a Argentina, hem d'anar al país de Juan Irigoyen, perquè tenim allà en directe el company Diego Borinsky. Hola, Diego, què tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Y gracias por atendernos a esta hora y sobre todo porque queremos que seas nuestros ojos ahí en Argentina. ¿Qué es la sensación a pocas horas de este partido? ¿Cómo se está viviendo en Argentina? ¿Cuál es la sensación en la previa?
Y bueno, viste que acá en Argentina somos muy extremistas, ¿no?
Sí.
Nos conocen bien. Entonces pasamos de ser que éramos recontra candidatos a ser campeones del mundo con el invicto de los 36 partidos, con haber sacado la mochila de 28 años sin títulos en el Maracanazo, y después del primer golpazo parecía que
ya no valía nada.
Hubo muchas dudas.
Sí.
Había muchas dudas y la verdad que estábamos con la soga al cuello. Mm. Finalmente creo que nos hizo bien eso porque... hoy lo dijo De Paul en conferencia, no perdíamos hacía muchísimo tiempo, desde la Copa América del 2019, y se pudo levantar, no fue en octavos el mazazo. Y el último partido con Polonia realmente encontró muy buen funcionamiento. El segundo gol de Julián Álvarez fueron 27 toques. Mm. Está bien, Polonia no fue un rival muy digno, no jugó muy bien, pero bueno, también en parte por lo que hizo Argentina, que movió muchísimo la pelota... Y además encontró a estos dos chicos, Enzo Fernández y Julián, que juegan con un desparpajo total, que son cracks, porque a Julián fue al City y lo buscó Guardiola, y cada vez que habla Guardiola parece que se hace pis encima hablando de Julián. Y Enzo Fernández no va a durar mucho tiempo más en el Benfica, si no se va ahora, se irá en junio, y va a ir al Real Madrid, va a ir a un club importante. Entonces me parece que, para mí, Brasil y Francia siguen siendo los principales candidatos. Los últimos dos partidos... que de ellos lo jugaron con suplentes claramente, por eso bajaron el nivel, y Argentina está ahí, está cerca, porque además no tiene rivales muy fuertes, si bien cualquiera le puede ganar a cualquiera, ya lo hemos visto en este Mundial, pero Argentina juega ahora con Australia, y si gana juega contra el ganador de Países Bajos, con Estados Unidos, que tampoco son rivales súper poderosos,
claro. Se
encontraría en semifinales con Brasil, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay mucha expectativa, que es la expectativa del comienzo, insisto, recordemos que Argentina... se sacó la mochila de 28 años sin títulos
en
el Maracaná contra Brasil, no contra cualquier rival. Y eso, y está Messi. Messi realmente ya definitivamente conquistó a todo el público.
Sí, sí, y ahora porque en el Barça ya hacía el tiempo que lo había hecho. Claro, ha sido una montaña rusa, ¿no? Se llega con unas expectativas altísimas, prácticamente pidiendo a gritos el título antes de empezar el Mundial. Empieza el Mundial y el gran patacazo. Y entonces se vuelve un poco a remontar. Entiendo que en ese sentido, desde Argentina, en el partido de mañana hay un poco más de prudencia, como tenía ahora nuestro compañero Juan Irigoyen.
Sí, yo creo que ya también se vio que Argentina se levantó y que ya varios jugadores volvieron al nivel, como De Paul, Otamendi, el Cuti Romero, y aparecieron unos nuevos. Y bueno, hay mucha ilusión, como siempre hay ilusión en un Mundial, pero esta vez más, y además Messi ya vimos también cómo estuvo jugando esta temporada en el PSG, nada que ver con la anterior, realmente se lo ve muy bien. La única duda que yo tengo, y que no es un tema menor, es que es muy poco tiempo de recuperación entre el partido del otro día y el de ahora, porque si bien nuestro rival Australia jugó el mismo día, jugó 4 horas antes, y hoy Scaloni dijo que el equipo, que se acostaron a las 4 de la mañana, porque el partido se jugó a las 10, terminó a las 12, zona mixta, adrenalina, no te puedes dormir, a las 4. O sea que ayer fue un día totalmente, que está medio boleado, obviamente recibieron la visita de los familiares, se descansó y demás, y hoy hubo un poquito de movimiento, de entrenamiento, y la verdad que no podés jugar como jugás siempre, no te terminás de recuperar, habrá que ver. Yo creo que a Di María no lo va a poner porque es arriesgarlo a que se termine de romper, un jugador frágil físicamente, y después recién jugase el otro viernes si pasase. Entonces, bueno, esa es mi única preocupación, que no se ve un equipo fresco con menos de 72 hores entre los dos partidos.
Demà a les 8, aquest primer segon partit de 8 anys de final, Argentina-Austràlia, hemos hablado unos minutos, conexión con Argentina, con Diego Borinsky, compañero. Un abrazo, Diego, que vaya muy bien, gracias por atendernos.
Un abrazo grande.
Un abrazo, abrazo. El Juan ja ha donat la seva perspectiva. Martí, Marc, sobre el partit de demà. Començo per tu, Marc.
A veure, jo crec que a l'Argentina el que millor els hi ha anat és el que pitjor numèricament ha sigut en el resultat, que és el resultat contra Aràbia, i després també l'error de Messi en el penal. Això els hi crea aquest baixar una mica a terra la pilota dins de les expectatives o d'aquestes emocions que tenen sempre els argentins, i sobretot en l'optimisme desfermat que hi havia, jo crec, abans de començar el Mundial. Després, a nivell futbolístic, el que hem vist, jo crec que les decisions de col·locar Enzo en l'11 titular i després de veure al davant, per mi, el canvi de Lautaro, suma, és a dir, suma, i veus que, per exemple, Scaloni, a mi, per exemple, em va impactar molt, com el dia de Polònia i les imatges amb Pablo Aimar i tot això, com que els hi superava el que havien viscut. Sí. I després, en canvi, el reforç d'introduir dos canvis en l'11 titular i veure com els hi suma futbolísticament, crec que el pot reforçar, perquè Scaloni també, parlem dels jugadors i parlem de la veterania que han de tenir els jugadors dins el camp o com pot sumar això, crec que la banqueta també és important, i aquí Scaloni sí que és un entrenador inexpert en aquest sentit, no? Per tant, de cara al partit de demà, el que pitjor li ha passat a l'Argentina és el valor futbolístic que tenen de no venir amb aquesta sobreexcitació o sobreoptimisme, i per tant davant d'Austràlia jo crec que haurien de passar per sobre. I després, futbolísticament, a mi em van agradar molt els primers 20 minuts de la segona part contra Mèxic. Després de fer el gol, comença a fer canvis i no vaig entendre per res perquè va fer tants canvis, només per mantenir el partit, però aquells primers 20 minuts van ser molt bons, del 45 al 65, i l'altre dia milloren una mica en l'últim partit contra Polònia. Però diria que de tots, aquells 20 minuts contra Mèxic a la segona part van ser gairebé el que més em va agradar.
Martí.
Aquests partits que moltes vegades des del desconeixement sempre mires i dius, bueno, Argentina contra Austràlia, bueno, pues golejada d'Argentina. I normalment sempre tires d'un tòpic més d'anomenada que no pas del que realment es veu en el terreny de joc. Mm. Austràlia no em sembla un equip tan menor en absolut, entre altres coses perquè ha guanyat dos partits a la fase de grups i el que va perdre el va perdre contra França, però França fins als últims 20 minuts no va rematar el partit.
Déu-n'hi-do-let, eh? Però és a dir, sobre el paper...
Que Austràlia té pocs arguments futbolístics és una cosa, però que és un equip que sap aguantar els marcadors i que et sap perfecte. És a dir, si Argentina no té la sort a la primera part d'avançar-se, ja vull veure com acaba la cosa.
Bueno, tienen...
És a dir, a mi em sembla fantàstic l'argument de dir Austràlia, 1-1, si mires els jugadors, si mires el nivell individual, si mires les seves habilitats, Austràlia no té res, vale, d'acord, però sap defensar-se i sap encallar els partits. I a partir d'aquí, això pot posar molts problemes. Per tant, això de que serà una golejada fàcil de l'Argentina, jo no ho dono per descomptat en absolut. Que Argentina és favorita? Sí, perquè té més individualitats i té més joc. Ara, jo, la meva porra és que passarà a l'Argentina, però suant bastant.
Bueno, hay dos temas acá. Argentina, más que jugar con el tiempo, porque en el fondo si empezás a hacer los cambios, Argentina va a tener siempre más recursos que Australia. Sí, porque los cambios de Argentina van a ser mejores que sí, los de Australia, eso sí. Es la realidad.
Bueno, pero también tenía más recursos Argentina contra Arabia Saudita y va a acabar pel
sí, pero quiero decir, si el partido se estira en una prórroga, o si el partido se estira en serio, me refiero. Lo que sí quiero ver es cómo gestiona Argentina esa, la presión. Porque el primer partido, que Argentina llegaba tensionada, no la supo resolver. De hecho, se le nubló cuando Arabia Saudita...
Arabia empata.
Cuando Arabia empata, Argentina se le apagó la televisión.
Sí, sí.
Entonces... y Messi, el líder espiritual de este equipo, no es como futbolista no lo vamos a discutir, pero no es el tipo que más se revela ante la adversidad.
Sí, sí, le ha pasado en otras ocasiones.
Entonces, sí. Esa es la única duda que tengo. Si el partido se puede...
No lidera desde el carácter, Messi, lidera desde el fútbol.
Desde el fútbol, sí. Es, claramente total, es el líder de este equipo de en todo. Uh-huh. Cuando Argentina juega bien es porque él está haciendo jugar bien al equipo. Al margen de Enzo, que tiene razón Diego, al margen de que De Paul mejoró el último partido, al margen de pequeñas circunstancias, el Cuti Romero, bueno. Pero si el partido, como dice Martí, se le pone la presión, Australia se la eleva a un nivel emocional, no sé cómo puede llegar a responder. Porque los inputs de que contra Arabia la solucionaron mal. Quizás ahora lo solucionan bien, ¿eh? Pero
amb això que diu el Juan, per això crec... que li ha anat molt bé, i no sé si tu també ho comparteixes, la tensió que ja ha passat. És a dir, perquè quan se la torni a trobar demà, que és inevitable, o sigui, que és el que jo defensava al principi, és inevitable que demà a Austràlia hi hagi moments de l'eliminatòria en què estigui gairebé millor que Argentina. Tant sigui perquè van 0-0, tant sigui perquè Austràlia s'avanci al marcador, o tant sigui perquè Argentina vagi guanyant d'un gol i Austràlia sigui capaç d'empatar-li. És a dir, no parlo de numèricament, sinó que emocionalment hi haurà moments de partit on Austràlia estarà més a prop de classificar-se que l'Argentina. I aquí és on jo crec que el futbol en aquest Mundial està molt equilibrat amb les emocions que senten els futbolistes. Per això és tan increïble i m'encanta d'anar aquí al futbol perquè són 11 emocions d'11 jugadors d'un equip i de l'altre.
Pero esto que me estás diciendo vos me lo decía Scaloni cuando lo fui a ver a Mallorca. Me dijo, nosotros preparamos a los jugadores para que sepan que en algún momento del partido, sea contra el rival que sea, Argentina va a perder la pelota. O sea, nosotros le decimos, Arabia nos va a manejar la pelota y en ese momento nosotros nos da tranquilos. Australia nos va a manejar la pelota.
Sí, sí, sí.
Vamos a tener que aprender a jugar sin la pelota. Y creo que Argentina... va, com decía más recién, va a sufrir. Uh-huh. Va a sufrir contra Australia.
Però, i a part del que estigui patint de no tenir la pilota, jo crec que hi haurà moments en què el futbolista argentí miri el marcador i digui, anem... És a dir, encara que vagis empatant a dos o vagis guanyant, però estic patint, Australia ens pot empatar, es pot posar en l'eliminatòria, és a dir, que mentalment el futbolista argentí pot estar patint molt a dins del camp, i per això és bo el que hi han passat, on han patit contra Aràbia aquest sotrac, i a més s'han sentit fora contra Mèxic. Hi ha un moment en el partit contra Mèxic on si no fa aquell gol Messi, estan gairebé fora ja del Mundial.
Jo entenc que ens ho mirem des del punt de vista argentí, perquè jo sóc el primer que vol veure Messi aixecar aquest títol, però suposo, tot i que els australians d'alguna manera tenen més a guanyar que a perdre, i en aquest partit, que ells també deuen pensar com aquesta maquinària que tenen aquí comença a jugar una mica bé, pot ser que a la mitja hora de partit ja no n'hi hagi de partit, perquè aquest plantejament també pot existir des de l'altra banda. Jo em sumo al que es diu a la taula, que serà un resultat més aviat just, que no crec que siguin grans diferències, però potser és un 2-0 i fas un últim gol cap al final, per exemple, i que en algun moment potser estàs 1-0 i Austràlia, que no és un equip de crear gaire joc, et pica un corna i hi ha un cop de cap i el porter de salvar el gol, vés a saber, poden passar 35.000 coses, però jo crec que si l'Argentina venia al Mundial amb una mentalitat, la canviada o la reforçada, perquè contra l'Aràbia Saudita tots apostàvem que la ratxa d'imbatibilitat s'allargava i que l'Argentina empatava amb Itàlia. Resulta que no. A la primera part d'aquell partit jo crec que tothom apostava que l'Argentina acabava 3-0, anava 1-0, i al final, en 5 minuts, com va fer el Japó contra Espanya i contra Alemanya, que són resultats que també se'ns escapen a la lògica amb la nostra mirada futbolística, llavors canviava el panorama absolutament. I entenc que ara els argentins hauran pensat, amb el que ens ha costat arribar fins aquí, semblava que seríem líders de grup i ja campions del món, només a la fase de grups, ara hem d'anar pas a pas i hem de vigilar en qualsevol partit que ens toqui. Recordo el partit d'Austràlia contra Dinamarca ara fa 2 dies, en què s'hi jugaven danesos i australians, passar als vuitens de final. Austràlia es va tancar, i si Dinamarca va crear poc perill, que va crear, però si en va crear poc va ser també perquè li falta una cosa que jo crec que l'Argentina té, que és qualitat i desequilibri. I jo entenc que si l'Argentina és capaç de fer una cosa semblant al que va fer en Polònia, que es va llogar molt la pilota de banda a banda, ràpid, pressionar molt amunt, a mi em va agradar molt veure l'Argentina que perdia la pilota i que els 3 segons la tornava a tenir, si és capaç de fer això, jo crec que els australians acabaran patint. I per últim, des del punt de vista ambiental, en un estadi com el de demà, mira, hi haurà 60% d'aficionats argentins o 70%, de catalans n'hi haurà 3 i d'australians n'hi haurà 14, o sigui que serà com jugar una mica a casa pels argentins si en algun moment, tinc aquesta sensació, si en algun moment pateixen.
Deixa'm, en aquest sentit, parlar amb la persona que demà serà en aquest sentit, he dit, sí, en aquest partit, ja ho diré bé, ja parlaré bé, i així el deixem de descansar, pobre, que ja és molt tard a Qatar. Demà, tu demà seràs en aquest Argentina Austràlia, home, ambiental realment serà xulo de viure aquest partit.
Sí, sí, l'estadi es disputarà a l'estadi Ahmad Bin Ali, i com tots els partits d'Argentina, ambientalment és un espectacle i són els partits més xulos de veure. Està claríssim. Australians, d'Austràlia he pogut veure un partit en directe, el primer contra França,
sí.
I sí que hi ha aficionats aussis per aquí, són, o sigui que n'hi ha, que realment no és que no s'hagin desplaçat, sinó que n'hi ha uns quants, no massa. És una afició, diguem, molt, molt correcta, molt elegant, molt respectuosa, que anima però que no crea cap problema. Vaja, jo el dia de França crec recordar que, no sé, que em sembla que vaig comentar que n'hi havia uns 1.000 o 1.500, no més. L'altre dia, el dia del partit d'Argentina contra Mèxic, en què es va batre el rècord d'assistència en un partit a la Copa del Món des del 94, amb gairebé 90.000, aquell dia Mèxic va tenir el gran mèrit de, no dic igualar, però sí, d'alguna manera, equilibrar bastant el color a les grades. Hi havia molt de verd. Potser hi havia uns 30.000 mexicans per 60.000 argentins. Però crec que en aquests moments al món només Mèxic i Brasil poden ser capaços de provocar aquesta sensació a les grades. Si no, Argentina domina sempre, vaja, de manera espectacular i aclaparadora. Demà el 90-95% serà argentí, tots els càntics seran argentins, Argentina jugarà a casa, i això té a veure amb tot el que estàveu comentant ara. Si tota aquesta pressió ambiental juga a favor d'Argentina, ara que han passat ja la primera ronda, perfecte. Si no, doncs acabarà sent tot el contrari. Però és evident ja que havent-se tret de sobre aquesta pressió, que havent avançat la primera ronda, i per mi molt important també, que els últims minuts contra Polònia, estic d'acord que contra Mèxic també van tenir una bona fase, però contra Polònia jo crec que el partit va anar bé, que al final la sensació és que li van perdonar la vida a Polònia, que recordem que Polònia va passar un període de crisi brutal, que estava entregada. O sigui, si Polònia rebia un gol, passava a Mèxic. Passa que Mèxic després va rebre un últim gol d'Aràbia. Però Argentina va tenir moltíssimes ocasions, es va agradar, va arribar molt fàcil, i jo crec que amb aquesta inèrcia, a mi ara mateix, Vaja, jo en el meu cap no em puc imaginar res que no sigui una golejada argentina.
Sí, sí.
Després veurem què passa demà.
Càntics com, per exemple, abans el Juan ho reclamava, per tant, evidentment els seus desitjos són ordres en aquest programa, càntics com aquest. És el del vestidor, no Massana, és el del vestidor que ens ha...
Me gusta mucho cuando invocan a Maradona.
Sí, sí, sí.
Y el día está viendo esto con mi mujer y dice, claro, Messi se canta el mismo, me decía.
És veritat, sí que és veritat.
Però és especial de la Copa Amèrica, aquest càntic, no? Perquè parlen de la cancada de campions...
Surge después de la Copa Amèrica.
Després de la Copa Amèrica, no? Exacte, exacte.
Deixem de descansar el Dami. Dami, demà més, una abraçada forta, bona feina com sempre.
Gràcies.
Bona nit.
Dami, no canvies nunca, por favor.
Bona nit, bona nit.
Gran Dami.
A veure, hem d'escoltar què han dit els protagonistes abans d'aquesta prèvia. Joan?
Sí, el prèvia d'aquesta Argentina-Austràlia, Scaloni, el tècnic d'Argentina, diu que no li agrada repetir equip.
Bueno, quien sigue la selección sabe que tampoco soy de... No soy de seguir siempre con los mismos, soy más de sensaciones, más de lo que a lo mejor pretendo en cada partido y... Y bueno, rara vez he repetido, podría ser una opción, pero hoy no te lo puedo confirmar. Sí es verdad que la sensación del equipo fue muy buena.
Bé, doncs ni confirma ni desmenteix, sí. Però vaja, per les seves paraules intuïm que demà hi haurà canvis a l'11 sobre el rival, una Austràlia que va quedar segona del grup D per darrere de França, això diu Scaloni.
Bueno, sí, el rival sí es inferior al que hay que verlo, no estoy muy de acuerdo, es un buen equipo. Y es fútbol esto, y son 11 contra 11, como han dicho ellos, que creo que es la realidad. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. El planteamiento, bueno, es lo que venimos haciendo, similar, lógicamente con algunos matices, sabiendo que ellos tienen buenos jugadores.
Y también ha hablado del VAR. Scaloni coincide ya con Luis Enrique.
Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique y que dijeron los demás. Las primeras imágenes son elocuentes y después, bueno, si la vas a analizar milimétricamente, pasa lo que está pasando. Nosotros lo vivimos y realmente es difícil de digerir, sobre todo porque es una cosa muy nueva y se ha llevado a cabo en un mundial. Entonces, claro, eso choca bastante más. Si hubiéramos tenido tiempo, como cuando salió el VAR de las primeras veces, bueno, se fue actualizando y bueno, pero esto fue repentino y... Pero bueno, es lo que hay, es para todos al final. Lo único que las líneas que las tracen con una calcula, como se dice, con una regla, una escuadra, y que no se tuerza.
Estaria bé.
Sí.
Scaloni, que només té el dubte de Di Maria per una sobrecàrrega, ens deia el Diego des d'Argentina, doncs que probablement jugarà. Jo crec que també, vaja, és un dels millors futbolistes. Austràlia no té cap baixa i podrà comptar amb els 26 jugadors que ha citat per aquest Mundial.
Abans d'anar un moment cap a Austràlia, de fet hem d'anar cap a Austràlia, pregunta, no sé si Peluda, ara mateix a la taula, tothom va a Argentina demà?
Això no.
Sí,
sí, és que jo aquest Mundial vull que el guanyi. Vull dir que demà ho tinc fàcil.
Sí, excepte si hi ha pròrroga.
Què vols dir?
No, res, és una qüestió, una broma, perquè demà tanco jo
el diari.
Si hi ha pròrroga, serà una gran...
Hi haurà molinada de l'Argentina.
Podríem fer alguna cosa.
Amb l'Argentina
en castellà, perquè l'entenguin.
L'accent argentí el saps imitar o no?
No, no sé.
Practica un poco conmigo, Molina, ahora.
Després fem unes birres i ho treballem.
Com seria molinada en Argentina? Com seria?
Seria espectacular, igual que en català, igual de brillante.
A mi més indiferent.
T'és indiferent?
Sí.
Ai, però tu...
No, no passa res, escolta.
Amb qui vas? En general, en general.
Jo vull que banyi Espanya.
Val, molt bé. Espanya, sí, sí. Doncs fantàstic. Què he dit? No, a mi no em miris.
No,
però no pot ser indiferent a Austràlia-Argentina, no m'ho crec, que a mi, tio. És que ara m'he enfadat. Podria estar fora el micro, perdona.
No, no, a mi...
Està reflexionant i ben dic.
No, no, espera. Però per què, m'interessa? Per què?
És a dir,
per què t'enfada això?
Perquè, és a dir, és impossible veure un partit de futbol sense tenir proximitat amb algun equip. Jo, quan vaig a veure a Primera Catalana l'Atlètic Lleida Mollerussa, em genera proximitat, un és amic meu, l'altre no sé què, l'altre, saps? No sí, puc, demà... I a Austràlia no tinc cap, només hi ha un periodista del País, que era l'Oriol Puigdemont, que ara treballa i viu a Austràlia, sí. És l'única proximitat que tinc amb aquella
aquí. Ara diré una cosa que fa molta ràbia,
i ja està.
Que és...
Hombre, ojo, eh?
Que jo vaig amb el futbol. Escolta, si demà...
Dir que no vas amb ningú és que ets anti-Messi i vas amb Austràlia. No passa res, Camí, ja t'ho rebel·lo.
Si va amb Messi.
El que vols dir, no passa res.
No sóc anti-Messi, perquè Messi és el millor jugador que he vist mai. I si demà... M'estic escalfant, eh?
Sí, va, si demà...
Estàs vermell com el micro, eh?
Va.
Si demà, minut 80, Argentina ha de marcar 2 gols per guanyar i practica un futbol espectacular, jo m'aixecaré i vibraré com el que més. Ara, no tinc un vincle amb Argentina i tampoc amb Austràlia.
Ara, si això t'ho arriba a dir abans, a l'enquesta no l'hauries votat. Aquella enquesta de Twitter no l'hauries votat.
Campió del món perico, sí. Com? Digues el que vulguis dir.
Los turrones.
Hosti, no sé si n'hi ha. Anem un moment cap a Austràlia, va.
Turrons a Austràlia?
Són l'altra cara de la moneda. Des de fa dies viuen una autèntica festa. A altes hores de la matinada als carrers de Melbourne, ja ho sabeu, estaven plens per viure la classificació dels Soqueros pels 8ens de final, històric, segona vegada. Per tant, d'Argentina anem cap al rival, cap a Austràlia. Nova connexió, volem marxar cap a un altre punt d'Austràlia, a Brisbane, per saber de primera mà com estan vivint aquestes últimes hores i podem connectar amb un català que ara mateix viu allà, el company i periodista Pere Gilard.
Hola, Pere, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Aquí bon dia, però...
Això t'anava a dir. Bon dia per vosaltres, perquè clar, allà tot just fa unes hores que és de dia, són allò pràcticament la... Vaja, ja ha començat el dia, ja ha començat el matí. Exacte. Un 9 hores més són allà.
Que el sol aquí surt a 4:05 del matí.
Carai.
Que, sí, ja fa una estona que està en marxa, això.
Carai, molt bé. Escolta'm, ara et pregunto per el que s'està vivint allà, que deu ser molt interessant de saber, però abans, explica'm, què fa un català a Austràlia? Pere, què estàs fent allà?
Mira, si només fos un, et diria que seria curiós, però la veritat és que de cada 10 espanyols que hi ha aquí, 8 són catalans.
Carai.
Que la veritat és que és curiós. Sí, van obrir fronteres al febrer d'aquest any, més o menys.
Sí.
I bé, doncs s'obre un món d'oportunitats per gent que vol anar a estudiar allí, a aprendre anglès, a veure una mica món, tal. I bé, jo vaig deixar una mica el que estava fent també vinculat al món del periodisme i la ràdio i vaig dir, vinga, va, fem una pausa i ja hi tornarem. I ara estic per aquí, doncs, per Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i doncs aquí últimament, els últims dies, estem vivint l'eufòria del Mundial.
Que bo. Doncs tenim fins i tot el plaer de saludar pràcticament un corresponsal, company periodista, perquè ens expliqui això que està passant. A veure, en primer lloc, clar, per vosaltres, el partit el viureu, diguem-ne, per nosaltres és demà al vespre, per vosaltres ens hem de situar al matí d'Austràlia, és el matí següent, és més o menys això, no?
Exactament, serà a les 5 del matí del vostre diumenge.
Val.
Serà el nostre diumenge, perdó, i serà el vostre vespre del dissabte, exactament.
Val, sí, fantàstic. Sí, sí. Llavors, a partir d'aquí, és que hem vist moltes imatges últimament de ciutats a Austràlia, a Melbourne, tu estàs a Brisbane, per exemple, allò, quarts de 15 de la matinada, 4, 3, 5 del matí, en funció del fuso horari d'Austràlia, que n'hi ha diferents, però a petar els carrers. Està sent així, això?
Sí i no, però és curiós perquè, per exemple, aquest mateix dimecres passat es va viure bastant més, evidentment, als bars i als pubs de nit, perquè el partit contra Dinamarca va ser a la 1 de la matinada, clar, el gol va arribar cap a 2:45, I clar, la gent estava de festa el dimecres, nosaltres vam sortir també, perquè els que estem a hostaleria, doncs, entre setmana tenim festa, i bé, vam viure des del pub, des d'un club, i va ser bastant divertit. La veritat és que la gent ho va celebrar molt, i sí que és veritat que Brisbane no és potser la zona més popular del, del soccer, és més aviat Melbourne, Sydney, però igualment la gent està encantadíssima, i aquest diumenge posaran un parell de pantalles grans aquí al mig del CBD, aquí a, al centre on hi ha els rascacels d'aquí a Brisbane, i la veritat és que la gent està volcada i al·lucinant.
Que bo.
I contenta.
Que bo. És sensació com de, d'esdeveniment històric, no?, per a Austràlia?
Sí, 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 no, no, sens dubte. O sigui, haver guanyat els dos partits i ara haver-se d'enfrontar a Argentina, segona vegada que es classifiquen amb tota la història a la ronda de set des de final, estan, estan al·lucinant. Penseu que aquí la majoria de gent practica el rugby australià, el rugby, cricket, ciclisme, natació, vull dir que no té res a veure, surf, i clar, per vosaltres el, per nosaltres el futbol és importantíssim, és el número 1, i aquí doncs ells estan sentint-se importants ara, no?, amb el soccer, que diuen ells, els soqueros.
Clar, 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 sí, sí, els soqueros, perquè si, si haguessin de situar el futbol, diguem, en una escala de prioritats a Austràlia, què seria? El segon, el tercer? No sé si, si especificar-ho, però...
Jo crec que primer va, sí, primer va rugby, cricket, rugby australià, feu, i el rugby, que són, li diuen el footy, i el futbol, i després jo crec que vindria cricket i després sí que vindria ja el nostre futbol, el soccer, diguéssim.
Imagina't.
Així a nivell de popularitat, sí, no? De plenar estadis i de veure doncs, a nivell mediàtic també una mica resultats.
Clar, doncs a veure què passa. Insistim, nosaltres, per nosaltres demà a les 8 del vespre, per Austràlia, diguem de la, la matinada del dissabte al diumenge, que jo no sé què, pel que detectes tu al teu voltant, clar, evidentment imagino que del sector de l'hostaleria ja m'heu dit que allò, que sou intensos, per tant, al teu voltant o qui puguis de, detectar, per dir-ho d'alguna manera, què és més, la gent d'anar a dormir d'hora o tu creus que hi haurà molta gent que no anirà a dormir i es tirarà fins al partit?
Evidentment, si una cosa que tenen aquests australians, que nosaltres hem al·lucinat, és que no saben beure, surten molt de festa i és un descontrol total. Sí que és veritat que surten més abans, la cosa comença molt més aviat al, a la tarda, és un horari això que diguéssim més europeu, no? Més nord-europeu, però igualment jo crec que la majoria de gent vindrà ben palmada aquest dia i ja veurem, ja veurem.
Que bo, que bo.
Que la majoria... vindrà de festa.
Molt bé. Doncs a veure què acaba passant amb el Pere Gilart, amb un català periodista que viu a Austràlia, ho hem estat comentant. Evidentment, mira, t'ho dic quasi bé com si fossis un corresponsal, línies obertes, Pere, i qualsevol cosa que vagi passant, evidentment, li anirem comentant que tenim el nostre, els nostres ulls també allà, a Brisbane, en aquest cas a Austràlia. Pere, ha estat un plaer, gaudeix del partit.
El mateix, Dic Dani, una abraçada i una salutació a tota Catalunya.
Fantàstic. Des d'Austràlia també, connexió amb el Pere Gilert per explicar tot el que s'està vivint des d'allà, aquesta Nadal, eh, Miquel?
I wish it was Christmas today, aviam, aviam, Ferruz.
No, no, vinga, va, 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 no, no em posis aquí a DJ. I demà
acabem a les 3,
tenim
avui,
l'altre partit del, de l'altre, de fet, la primera eliminatòria, la que es disputarà a les 4, Països Baixos, Estats Units.
Això mateix, Països Baixos com a primera de grup i la selecció nord-americana com a segona. Seleccions invictes i partit inèdit en un Mundial. Fins ara només han jugat amistosos amb 4 victòries dels Països Baixos i una dels Estats Units. El nom de la prèvia és Christian Pulisic, per descomptat l'estrella de la selecció nord-americana, que podrà jugar. Veurem si com a titular o suplent, però recordo que en el partit contra l'Iran, en el moment de fer el gol de la victòria, l'1-0, es va haver de retirar per lesió, ha estat en un hospital per una lesió pèlvica, i veurem si podrà jugar en bones condicions o si potser suplent. En tot cas, hi serà. I el que serà també demà el partit serà Greg Berhalter, que és el seleccionador dels Estats Units, que va jugar, jo ho desconeixia, 6 anys a la Lliga Neerlandesa com a futbolista i que llavors ja va derrotar l'Ajax de Van Gaal.
Oh, man. I think it was the times that we beat.
Crec que va ser quan vam guanyar l'Ajax amb l'Esparta de Rotterdam. Tinc entès que li heu preguntat a Van Gaal per aquell partit i diu que no se'n recorda. No m'ho acabo de creure. Crec que se'n recorda i és tan competitiu que se n'ha de recordar.
segurament que se'n recorda. I Sergi Nyodés també viurà demà un dia especial perquè va néixer als Països Baixos, però ha adoptat la nacionalitat nord-americana del seu pare i juga amb la selecció dels Estats Units, una selecció que només una vegada ha arribat als quarts de final d'un Mundial i que té fins a 5 jugadors amenaçats de sanció, entre ells el mateix Dest. Als Països Baixos el gran nom és el de Gakpo, que és l'única sensació fins ara pel meu gust de la selecció Orange. A la prèvia, Van Gaal diu que volen ser campions i que es queden 4 partits per ser-ho, i que tot i que la premsa neerlandesa diu que no seran campions, ells aspiren a ser-ho. Hi ha hagut d'escoltar, em sembla estrany, en la prèvia d'un partit com aquest, rumors de si podria substituir Robert Martínez a Bèlgica.
Belgische Moiland.
Bèlgica és un país preciós, amb gent molt amable. Gnoca és un bonic palau de platja. Ja ho he pensat, però després has de convèncer la meva dona, la Tras.
Dus, ik heb er al over nagedacht.
Està de tornada. Sí, Louis van Gaal, sí, sí, que es pren les declaracions a conya. Per cert, 18 partits seguits sense perdre com a seleccionador dels Països Baixos i en 46 partits amb la selecció només una derrota. Hi ha dos amenaçats de sanció, dos centrals, Aké i De Ligt, arbitrarà el brasiler Wilton Sampaio.
Demà a les 4, Països Baixos, Estats Units. A les 8, Argentina, Austràlia, el Mundial, que agafa velocitat de creuer. Vinga, deixem ja tot el taco mundial. Per cert, comencem a trucar pel Torró, eh? S'ha de trucar el Torró solidari, pel Torròmetre. Sí, sí. I parlem uns minuts també del Barça. Feia dies que no en parlàvem del Barça, però és que avui hi ha hagut notícia. Hola, Marta Ramon, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Treballo d'incansable la Marta aquestes hores encara aguantant, eh? Porta un grapat d'hores, el Juan que fa que sí, sí, és així.
No, no, que estaba viendo si estaba... Sí, claro, cuando la escuché me sorprendió.
¿Qué vols dir?
Está viendo la hora.
És en directe, eh, Marta? Són la... Falten 20 minuts per la una.
Claro, está viendo la hora y dije, joder,
sí,
Marta.
Sí, 12 bueno. I 40. Veus? Sí, sí. Mira, fantàstic. No sóc un holograma, sóc de veritat.
A veure, hem de parlar del Barça perquè aquesta tarda el club ha vist un comunicat en què explica que la feina del fill de Joan Laporta com a representant de futbolistes no incompleix la normativa del club. Això arran de les informacions del Confidencial que deia que hi havia, diguem-ne, incompatibilitat entre les dues tasques i que això no podia ser. Doncs avui ho nega el club. A veure, primer, per començar, a què es dedica exactament el fill de Joan Laporta, Guillem Laporta?
Doncs a RAC1 hem pogut confirmar que el fill de Joan Laporta, Guillem Laporta, Guim, en cercles de confiança, comparteix agència de representació de futbolistes amb un agent que ha intervingut en operacions del Barça com l'arribada de Marcos Alonso, una informació que ara ho deies tu, inicialment destapada pel digital El Confidencial aquesta setmana. Es tracta de Top Level Football 77, que és una empresa que Guim Laporta va crear amb l'agent Raúl Verdú justament aquest passat estiu. L'empresa va ser constituïda, ho hem comprovat, el 18 de juliol a Sant Joan d'Espí. Raúl Verdú fa temps que treballa amb el també agent Fali Ramadani, Alien Group. Ramadani és qui va portar el timó de la incorporació de Marcos Alonso, l'arribada i la sortida de Pjanic i que, segons algunes fonts, també ha intervingut en operacions com les sortides d'Aubameyang al Chelsea o les sessions de Dest i l'Anglès al Milan i al Tottenham, respectivament. El fill de Laporta, a més, no és l'únic que treballa en aquest món. D'altra banda, el club també saben que els fills de dos altres directius, com són Rafa Juste i Xavi Puig, també es dediquen a la representació de futbolistes.
Llavors, tot això que hem explicat, és punible, és castigable, Marta?
Doncs hi ha un decret dins el marc de la llei de l'esport català que regula aquest tipus de pràctiques i diu de manera explícita que els directius de les entitats esportives catalanes no poden contractar per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers amb la pròpia entitat esportiva on s'exerceixen funcions directives. Aquesta prohibició d'autocontractació afecta les empreses dels seus cònjuges, o sigui, els seus marits, mullers, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus descendents, és a dir, el cas que estem parlant ara, de fills, o ascendents. Això sí, la llei catalana no contempla un règim sancionador i, per tant, s'hauria d'encarar per la via judicial normal un cas d'aquestes característiques. Qualsevol soci podria denunciar-ho i engegar una acció de responsabilitat davant d'un jutge. Això sí, només tiraria endavant en cas de demostrar-se que, efectivament, els fills dels directius han treballat i guanyat diners gràcies a operacions fetes amb el Barça, cosa que, segons el comunicat d'avui, no ha passat.
I què explica exactament aquest comunicat?
Doncs bàsicament explica que s'ha fet una investigació interna per tal de verificar si aquest fet, si aquesta relació mercantil entre el fill de Laporta i Raül Verdú podia ser constitutiva d'un incompliment de la normativa del club i de la legislació vigent en matèria de conflicte d'interessos i autocontractació. Detallen que l'àrea de compliance, l'àrea de compliment normatiu que vetlla perquè les contractacions que fa el club estiguin en ordre i hi hagi bona praxi en tots els departaments, s'han fet una sèrie d'entrevistes tant amb les persones afectades com amb altres membres de les àrees de futbol i finances de l'entitat. Després d'aquesta investigació interna, han constatat que el fill de Laporta no ha participat en les operacions d'intermediació per traspassos o sessions relacionades amb el primer equip. El Barça diu que tots dos desenvolupen la seva tasca per separat, que el fill de Laporta no s'ha beneficiat de cap manera de cap operació i que la societat que tenen conjuntament amb Verdú està inactiva. La conclusió, per tant, en aquest comunicat és que no s'ha incomplert cap normativa.
El comunicat del Barça detalla que l'àrea de compliance és la que ha reaccionat internament per esbrinar si s'havia comès aquesta irregularitat. La figura de compliance es va fer molt famosa, recordem-ho, durant el Barça Gate. Recordareu tots el nom de Noelia Romero, que va fer una investigació interna molt útil per als Mossos d'Esquadra. Noelia Romero ja no és al club. Qui és ara el responsable de compliance, Marta?
Doncs és l'advocat Sergi Atienza, que va entrar al club al març d'aquest any. Si bé és cert que està especialitzat en aquesta àrea, també és cert que va formar part del mateix despatx de Joan Laporta, sent una persona pròxima al president, i el seu nomenament, ja ho vam explicar a RAC1 en el seu moment, va causar suspicàcies entre alguns sectors del club i també a l'oposició a causa d'aquesta vinculació tan estreta, tenint en compte que la figura del compliance ha de ser la d'aixecar la mà quan alguna cosa no es fa ben feta en el si de l'entitat.
Senyors?
Uf, és un tema carregós, espinós i complicat. A mi m'ha sorprès la complexitat del comunicat, en el sentit que és un informe que, vaja, categòricament nega qualsevol tipus de vinculació, i m'estranya perquè els sorolls de campanes que hi havia anaven en una direcció contrària. Jo mantinc una actitud de prudència, i de moment doncs faig cas del comunicat i l'entomo i l'accepto, però s'ha de llegir amb la lletra petita, perquè a vegades aquests comunicats també són especialistes en que quan hi ha una coma després d'aquesta paraula o després de l'altra es venen a dir unes coses o unes altres. Em sorprèn, insisteixo, la contundència, li dono el benefici del dubte, però crec que és un tema bastant complex i suficientment greu com perquè s'analitzi amb més deteniment.
Que a priori és el que ha fet el club. És a dir, el club et diu, hi ha un mecanisme, una eina de control, l'activem i l'eina diu que tot està correcte.
És a dir, el club el que diu és que legalment no s'ha fet res malament.
Sí, correcte.
El que passa és que una cosa és el dret legal i l'altra és el dret moral. Llavors aquí, aquesta segona part, insisteixo, vull mantenir el benefici del dubte i de moment doncs seré prudent, però hi ha alguna cosa que a mi no m'acaba de quadrar.
A ver, voy a seguir el hilo de la prudencia de Martí, también teniendo en cuenta que Laporta, desde que llegó al club, ha tomado decisiones en las que él mismo ha intentado generar un club más familiar, ¿no? Una gran empresa familiar.
Sí.
En esa línea, cobre o no cobre comisiones, el hecho de que su hijo esté en la órbita, al menos a través de información, para el club es para la imagen del club es negativa. Independientemente de si haya pasado o no, ya que esto empieza a girar y no sé, quizás deberían ser más cuidadosos con este tipo de situaciones.
Y es a dir, avui ho publica el Confidencial, la informació que surt del Confidencial és una informació publicada del que jo crec que no es pot negar, o com a mínim a mi m'havia arribat així, és que en l'entorn dels agents el run-run que el fill de Laporta amb Verdú havien estat com a mínim participant o no, però sí que formant part del mercat de fitxatges aquest estiu, això formava part de les sobretaules, de los mentideros, diguéssim, sobretot entre els agents de futbolistes, que és un mercat, els agents de futbolistes, que és un mercat, diguéssim, molt sagnant, que no sé com dir-ho, o sigui, hi ha molts diners en joc i els agents de futbolistes que hi ha darrere, doncs és un mercat que en el moment en què es negocia, en què es treballa i en tot això, en el mercat d'estiu, doncs tothom vol fer els seus diners,
sí.
I s'havia s'havia parlat d'aquest fet de que Verdú i que Guim Laporta estaven relacionats. Ara bé, d'això que se n'havia parlat al que publica avui el Confidencial i el que acaba negant el Barça o el que explica el Barça, per mi hi ha molta distància, no?, entre una possible participació a una vinculació tan estreta i tan directa com fer negoci. Per tant, sí que el club aquí, en aquest sentit, sí que hi ha aquesta part que exposàveu vosaltres, on la part de compliance és una part important i on se li dona el benefici del dubte, però sí que és un nom el que actualment hi ha davant de la part de compliance del Barça, que ja va entrar una mica amb el peu esquerre, sí, perquè sí, és un nom vinculat molt directament en el president, i que és una figura que el que ha de fer és fer una mica d'inquisidor del president en aquest sentit, i al estar tan vinculada, doncs, d'entrada, a ulls d'un extern pot ser que diguis, home, doncs costaria, no?, que algú tan proper al president pugui fer aquesta tasca. Jo confio en la honestedat d'entrada, però el que sí que és veritat és que la informació que avui es publica fa temps que en les sobretaules sí que ha bolallat els mercats de fitxatges.
És una qüestió sensible, perquè parlem de, diguem, de qüestions pressuposades. El club, mitjançant els seus mecanismes, demostra i confirma i afirma, i com diu en Martí, així ens ho hem de creure, que no hi ha res mal fet, però hi ha aquesta ombra de dubte que segurament, si no hi hagués aquesta perspectiva de club tan familiar, s'alliberarien tots aquests dubtes. Altra cosa és, insistim, que el club, davant d'aquest dubte, ha fet la feina, a priori, i ha dit que tot està bé.
Una cosa, també, no és lo primero, o sea, pasó con, també está Deco, y Rafinha, está cuando el presidente saluda a Pini Sahavi, un amigo de él en la presentación de
Lewandowski.
Sí, sí. O sea, alrededor de este, no sé, ¿cómo fue la palabra que utilizaste vos?
¿Agentes de futbolistas? No, de fichajes.
No,
los mentideros.
Claro, hay muchas cosas sobre la mesa. No, no es solamente lo de Verdú con el hijo de Laporta.
Sí, sí.
Lo de Deco también, se trabaja para el club, pero es claro, supongo, el Atlético había sacado que había cobrado una comisión de 10 millones Pini Sahavi por traer Lewandowski al Barça, y el día de su presentación el presidente le agradece: Pini, hermano, te quiero, bro, bueno, no sé. Sí. Bueno, son estas cosas que por eso que decía antes, ¿no?, que a la salud moral del club la terminan afectando, al menos condicionando.
Però la diferència d'avui, que per això jo crec que el club surt al pas, és que afecta els estatuts del club, perquè es tracta del fill del president. I aleshores sí que en els cas de Pini Sahavi o Deco el club s'havia posicionat, fins i tot Laporta havia fet declaracions al respecte de Deco, però avui té un punt una mica més particular, perquè afecta directament, és a dir, els estatuts del club directament ho tipifiquen. Llavors, per tant, jo crec que per això el club avui ha sortit amb aquest
comunicat. No, això el que t'he de dir és que hi ha moltes coses. Esto está claro, porque aparte que no son estatutos del club, sino con los de Cataluña, con los de, decía Marta, ¿no?
La ley de l'esport, sí,
claro,
sí.
La ley del esport de Cataluña, gracias, Marta. Mm.
Sí, sí. És un cas pelut, però que, vaja, i el Barça ha reaccionat, no sé si prou ràpid o no, però en qualsevol cas ha reaccionat i ha volgut tallar qualsevol ombra de dubte.
I jo inclús diria sorprenentment ràpid.
Sí, jo també ho penso, però vaja, sempre amb aquesta cautela, amb la que jo crec que estem parlant tots, tenint en compte les circumstàncies, malgrat que el cas de Sergi Atienza, des d'un bon principi, com molt bé apuntava en Marc, ja, diguem-ne, ha tingut aquesta ombra al seu voltant, la seva incorporació. Marta, gràcies, feinada, una abraçada, bona nit.
Bona nit a tots, una abraçada.
Bona nit, Marta.
I abans de tancar, Jaume Mollo, a veure, hem un apunt i tanquem, perquè aquest divendres hem tingut un nou intercanvi de missatges entre els dirigents de la Superliga i Javier Tebas.
Sí, la promotora de la Superliga, l'Agència 22, ha explicat en un acte a Madrid que serà una competició d'accés per meritocràcia, que tots els equips tindran el dret d'arribar al més alt nivell i que no hi haurà clubs que juguin per decret, que volen que hi hagi grans partits de setembre a juny i no només a partir del mes de febrer. Des de la Superliga més subratllen que no es tracta d'un projecte elitista, sinó que volen tirar del carro de la resta d'equips i ajudar al futbol.
I què ha dit Javier Tebas quan li han traslladat el que s'ha dit en aquest acte?
Doncs ha carregat contra dos dels impulsors de la perdó, de la Superliga, Barça i Juve.
La Juventus, desde luego, con las noticias de esta semana, no creo que sea un líder para hablar al resto del fútbol europeo de la sostenibilidad financiera, cuando van a hacer o están ya siendo procesados su consejo de administración por falsear balances, cuentas falsas y todo, con datos además de intervenciones telefónicas, ¿no? Pero tampoco el Fútbol Club Barcelona creo que sea un ejemplo de dar ejemplos de sostenibilidad financiera en la que deba sostenerse el fútbol europeo, ¿no? El Real Madrid podría dar ejemplo y efectivamente es el único que podría hablar con claridad de eso para enseñarnos algo, o por lo menos como ejemplo, pero los otros dos no, por lo menos dos de tres no lo son.
Tebas ha insistit que augmentaran les desigualtats entre clubs grans i petits i que també hi haurà futbolistes de primera i de segona categoria a nivell econòmic. I per últim ha carregat novament contra Barça i Madrid, en aquest cas per no assistir a l'assemblea de la Lliga de la setmana que ve a Dubai.
Cuando el resto de los clubes, por mayorías aplastantes, toman decisiones que no les gustan a los grandes, pues toman la posición infantil, pues no voy a la asamblea, me he enfadado, me parece caro ir a Dubai. Porque no les gusta que se hagan esas cuestiones, porque ellos solo quieren hacer lo que a ellos les gusta y que los demás seamos fieles vasallos de ellos. Y no va a ser así. Y esperemos que no triunfe este modelo de la A22 de la Superliga.
Amb aquesta veu d'anecdònal el podria treure, aquesta invitació.
Sí. Sempre és un plaer escoltar Javier Tebas per tancar la tertúlia. Falten 5 minuts per l'una de la matinada. És molt tard i us agraeixo molt que esteu aquí perquè sou meravelloses persones. Gràcies, Marc Barbà, gràcies, Juan Irigoyen, i gràcies, Martí Molina.
Moltes gràcies, Dani.
Demà ens veiem, Juan...
No, mañana no vengo.
Demà no vens, Molt bé, fantàstic. Jo ficant endavant. Gràcies, que vagi molt bé, Juan. Bona nit.
Gràcies, amigo.
Bona nit, ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC 1. Teniu la maleta a punt?
RAC 1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de l'Avet d'Espinelves. El diumenge 4 de desembre a les 3 de la tarda, un programa molt nadalenc des d'una de les fires més singulars i conegudes de Catalunya.
Passejarem per les parades de Veig, Tions, Caganers i artesans del municipi. Visitarem la mostra d'oficis antics de Catalunya i us donarem un munt d'idees per escapar-vos per les comarques gironines, el Pont de la Puríssima i les festes de Nadal.
El diumenge 4 de desembre a les 3, el Viatge B amb Esther Muñoz se'n va a Espinelves, a la Fira de la Veig. Us esperem a la plaça de les Quinzenades.
Maleta a punt, cap a Espinelves.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Espinelves.
Amb la col·laboració de Casa Tió.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Vinga, abans del torròmetre, recordeu que tornen els torrons solidaris de RAC1. En trobareu les dues varietats, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el de cremós d'ametlla amb cookies. No podreu triar els dos, són boníssims. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el Turó RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. Consulteu els punts de venda i supermercats a rac1.cat i a vicenç.com. Perquè no us falti Nadal aquests torrons, Vicenç, sortegem un lot amb un torró tou, un de gramunt, un de crema i un de suflé. Torrons, Vicenç, el torró, torró, ja tenim l'oient que vol jugar amb nosaltres avui. Hola, bona nit.
Bona nit.
I ben tard. A veure, el torròmetre, qui s'ha de menjar els torrons? El teu nom, per començar, maleducat, el teu nom.
Jordi, de Granollers.
Jordi, de Granollers, està molt maleducat, perdona, Jordi. Qui s'ha de menjar els torrons, Jordi?
Doncs mira, Luis Enrique.
Molt bé, i qui no se'ls ha de menjar?
El Tebas.
El Tebas, que no es mengi Tebas als torrons. Fantàstic, l'hem escoltat. Jordi, tu sí que te'ls menjaràs, el lot per tu. Gràcies per participar. Una abraçada.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit. Un apunt de futbol i bàsquet. En futbol, en clau Barça, el Barça, de fet, juga demà en partit de Lliga Femenina contra la Reial Societat de la Natàlia Arroyo. Àlex Massana, bona nit.
Bona nit, si demà a les 12 del migdia el Johan Cruyff en busca de l'11 després del triomf més que solvent de diumenge passat al Civitas Metropolitano, 6-0 contra l'Atlètic de Madrid, i ho fa contra un dels rivals de la part alta de la classificació, la Reial Societat, que és cinquena classificada, encadena dues victòries seguides i arriba en bon moment de forma. Serà un duel entre dos equips que tenen propostes futbolístiques similars. Veurem qui es fa amb la possessió. Giraldes recupera Irene Paredes a l'eix de la defensa. Tenia grip el diumenge passat i no va poder jugar. Per cert, que serà partit especial per Núria Rábano i Emma Ramírez, que són exjugadores del conjunt Churi Urdin. A la Reial, Natàlia Arroyo recupera Nanclares i no podrà comptar amb 5 jugadores: Bernabé, Alegre, Espeig, Izarne i Santana. Per cert, just abans del partit, Aitana Bonmatí i Mapi León rebran un reconeixement del club sobre la gespa per haver arribat als 200 partits oficials amb el Barça. Això a les 2 del migdia, sí. A 6:45, al municipal de Les Planes, davant de Les Planes Reial Madrid, les blanques, segones classificades, visiten un equip català en hores baixes que va començar la Lliga molt bé, però que encadena 5 derrotes seguides i 7 partits sense guanyar. Tenen un marge de 3 puntets sobre l'Alavés, que marca el descens. Intentarem fer atalisme perquè el seguirem al Superesports.
Amb l'Àlex Massana des de Sant Joan d'Espí. Gràcies, Àlex. Fins ara.
Fins ara.
I hi ha vida més enllà del Mundial. Hola, Marc Mundet, què tal? Bona nit.
T'he posat al bàsquet.
Sí, en bàsquet.
Una trampa, t'he posat al guió.
Ara el tenim en futbol, el Mundet. Hem escoltat avui el Mundial, el vam escoltar l'altre dia. Magnífiques narracions també del Marc Mundet.
Ara feia anys, eh?
Sí, sí, sí.
Feia anys.
Se t'anava de lladre. Aquesta nit li tires una nevera i te la remata. Aquesta nit s'ha tancat l'onzena jornada de l'Eurolliga. Ja hem superat un terç de la fase regular, Marc. De tot el que s'ha jugat aquesta nit, ens cridava molt l'atenció el que pogués passar a Istanbul en aquest superpartit entre el Fenerbahçe i el Madrid.
Sí, doncs compta que amb la sòlida victòria dels blancs a Istanbul, sí. 71-85 de 14, el Barça queda a una sola victòria del capdavant de la classificació. Ara mateix, Fenerbahçe 9-2, Madrid, Barça i Mónaco 8-3. Els altres quatre equips que estan en zona de play-off són Olympiacos, Efes, Baskonia i Žalgiris. Hi ha un parell de cosetes que criden l'atenció. Hi ha dos equips a l'Eurolliga que estaven a baix de tot i van clarament a l'alça. Un és Panathinaikos, que avui ha guanyat a la pista dels Žalgiris, equip de playoff. Ha guanyat 4 dels últims 5 partits amb Derrick Williams i Giorgos Papagiannis fent-ho francament bé. Deien ara des d'Atenes, diu, compte que això no es pugui ser un miratge, perquè falten algunes peces, però estan realment en el millor moment de forma dels últims anys. Porten temps mastegant sorra a l'OACA. L'altre equip que està en forma, l'Estrella Roja de Belgrad, que des de l'arribada de Dusko Ivanović i Luka Vildoza estan on fire. 4 victòries consecutives a l'Eurolliga, que s'allarguen a les 7 si sumem les que han aconseguit a la Lliga Adriàtica, amb triomf contra el derbi amb el Partizan inclòs.
Calent aquell derbi, sí.
Per contra, qui no aixeca el cap és l'Olimpia de Milà, amb un nom que et poso damunt la taula, que s'apunta com a revulsiu, Facundo Campazzo, que després que l'hagin tallat a Dallas, tot està ara mateix focalitzat per que l'operació fructifiqui i se'n vagi cap a la Llombardia. Per cert, el proper partit del Barça, demà a 8:45 del vespre a l'ACB, a la pista de l'Obrador.
I encara amb l'ACB tancant carpeta d'Eurolliga, obrim la del cap de setmana. Demà, 2 partits en presència catalana. A les 6, Manresa-Joventut de Badalona. El Manresa en descens, 2 victòries, la penya s'atén amb 5. Hem anat a fer la prèvia d'aquest derbi amb els dos capitans. El Mundet ha pogut parlar amb els dos capitans, Guillem Jou dels Bagencs i Albert Ventura dels Verdinegres. Hey girls, hey boys, superstar DJs,
el teu equip?
Bueno, el Manresa arriba una mica tocat, no? Hem fet un inici de lliga una mica irregular, no gaire bo, no? Hem tingut algunes baixes a la posició de 5 i algunes altres mancances, no? De fet, arriba a una situació una mica complicada, on ens agradaria estar, no? Però bueno, encara queda molta temporada per endavant i crec que hem de fer un pas més, un esforç més per sortir d'aquesta situació tots junts i tant com a equip com a club i poder arribar a final de temporada amb el nostre objectiu, clar, que és de salvar-nos.
Bé, crec que arribem dos victòries seguides a la Lliga, que és bo, hem trobat una bona línia, però bueno, sabem a la pista que anem, sabem, bueno, quan hem passat ja vam perdre, sabem que és un rival perillós i ja et dic, no, estem en un moment de maduresa, tornem a estar al grup de dalt, que era el que volíem durant tot l'any, i bueno, ho hem de mantenir.
El derbi entre el Manresa i el Joventut.
Crec que sí que són especials pel fet de que compartim territori, no?, i crec que hi ha sempre una mica de rivalitat, però bueno, crec que són especials, pues, pel que et dic, no?, perquè aquests últims anys, pues, hi ha hagut bastant de pique entre cometes, no? Allà el Congo sempre ha sigut partits bastant renyits o s'ha creat una mica de caliu, diguéssim, no? I crec que per això es fa especial.
Bueno, vam començar una mica, o sigui, regulars, hem fet bastants canvis a l'equip, vam poder trobar una victòria molt important com la de Baskonia i bueno, crec que ara ens ha anat bé del panom de la FIBA, doncs, per incorporar aquestes 3-4 incorporacions noves, però bueno, clar, l'hem passat bé, hem de fer una temporada, doncs, que els ha sortit tot, no? Tot els ha sortit rodat i bueno, aquest any, doncs, vaig dir una mica més al principi, suposo que deuen estar treballant per trobar-se.
Com veus el rival?
Crec que també no han començat de la manera que voldrien haver començat, no? Però bueno, crec que mica en mica els hi van sortint més les coses, que van jugant millor i crec que estan en una dinàmica, pues, que cap a dalt, tot i la derrota de l'altre dia a l'Eurocup.
Bueno, van començar una mica, o sigui, regulars, hem fet bastants canvis a l'equip, vam poder trobar una victòria molt important com la de Baskonia i bueno, crec que ara ens ha anat bé del panom de la FIBA, doncs, per incorporar aquestes 3-4 incorporacions noves. Però bueno, clar, l'hem passat bé, hem de fer una temporada, doncs, que els ha sortit tot, no? Tot els ha sortit rodat i bueno, aquest any, doncs, vaig dir una mica més al principi, suposo que deuen estar treballant per trobar-se.
Quines seran les claus del partit? Doncs
pues crec que una mica com les dies de l'escola, no? Pues sortir a tope, creure amb nosaltres, amb l'ambient del Congost, a no donar una pelota per perduda i ficar al màxim perquè, com he dit, pues estem tinguent alguns problemes, no? I crec que per aquí passa la solució, pues per creure-hi tots, per anar tots a una i amb l'ajuda del Congost, que estarà apretant des del minut 1, pues creure-hi nosaltres també, més que mai, pues per amb intensitat, amb ganes i esforç, pues intentar aconseguir la victòria.
Sobretot controlar el ritme, no? El ritme del partit d'ells imposant un ritme molt alt, amb molt de transició, corre molt, bueno, intentar controlar el ritme nosaltres. No sabem, doncs, que ells sortiran molt d'intensitat, sobretot a casa, i hem d'estar serios, de no cometre pèrdues i de portar el partit on no volem nosaltres.
Fantàstica, aquesta prèvia amb els dos capitans, amb Guillem Jove i Albert Ventura, demà amb el Mundet, des del Nou Congost per viure aquest partidàs. Alguna cosa més, Mundet, per tancar?
Sí, dues. Una a Girona. Ha arribat el transfer de Britney Sykes i aquest migdia l'han presentada com a nova jugadora de l'Uni, l'escorta nord-americana, recordem, enceta la seva segona etapa a Fontejau per la general manager Laia Palau, tal i com està el mercat, un gran fitxatge.
Les jugadores volen tornar aquí, això és important pel club i pel futur també. Crec que és un missatge de que la gent està a gust aquí. Després, perquè és una jugadora que està molt en forma, ho hem pogut veure en la seva primera compassos de l'Eurolliga.
Arriba del Sopron, el vigent campió d'Europa, on està fent 10 punts per partit. Ve de ser també la jugadora defensiva a la Women NBA aquesta mateixa temporada i membre del 5 ideal amb Los Angeles Sparks, on estava compartint equip amb Shane Murphy, recordem. És tota una número 7 del draft, escollida des de la Universitat de Syracuse. Segon apunt. Partit benèfic que està muntant la Fundació Ricky Rubio per diumenge vinent a l'Olímpic de Badalona, exjugadors i famosos, com explica el president de la Fundació, Esteve Rubio, ajuda a la unitat pediàtrica de la Vall d'Hebron amb la que la Fundació d'Enriqui porta temps col·laborant-hi.
Els beneficis d'aquest partit van íntegrament a muntar una sala d'un que és un gimnàs pediàtric de Vall d'Hebron, perquè la que tenen ara actualment està molt lluny de pediatria, sabeu que Vall d'Hebron és molt gran, i bueno, tindran més a prop i amb unes instal·lacions molt més adequades o que busquem.
Vols una... Això serà diumenge que ve, el dia 11, sí. Entrades a 8 euros, les podeu trobar tant a la web de la penya com a la web de la Fundació Ricky Rubio, i estan col·laborant molt intensament. Vols una notícia?
Sí.
El dia 5, sí. El dia 5 és dilluns?
El dia 5 és dilluns, sí.
Examen final mèdic a Ricky Rubio.
Hòstia. Carai. Me la tires aquí, no? Ara
te la tiro aquí a la 1 i 7.
Sí.
És a dir, el dia 5, i per tant, segons serà el dia 6, quan ho sabrem, el dia 5 o el dia 6, per diferència horària amb Cleveland,
sí.
Podem tenir ja la notícia que fa tant temps que esperem, l'alta mèdica de Ricky.
Aquesta és la notícia que us explica el Marc Mundet. El dia 5, segurament novetats importants, el dia 6, del futur immediat de Ricky Rubio després d'aquesta greu lesió. Molt bé, doncs estarem pendents. Mundet, a descansar, bona nit.
No et queixis, eh?
No.
Bona nit.
Amb Dani Aguilar.
Vinga, ja el que hem de fer és entrar a esportium.es per saber les quotes de cara als partits de demà. Aquestes quotes que, per exemple, ens porten al partidàs d'Argentina contra Austràlia. Mira, favoritisme per Argentina, 1,20€ a l'euro apostat si guanya Argentina, empat 7 euros i Austràlia 13 euros per la victòria australiana per euro apostat, perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país, perquè Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
I ja està tot a punt perquè la pilota rodi també demà en aquest Argentina-Austràlia del Mundial de Qatar. Entrem també a Unimax Punt.es per analitzar les quotes que tenim, o per exemple la quota del Països Baixos-Estats Units, l'altre partit de vuitens de final de demà. La victòria dels Països Baixos a 1,90 per euro apostat, l'empat a 3,30 i la victòria dels Estats Units a 4,33 per euro apostat. Què et sembla? Winamax et porta el millor futbol del món aquest Mundial. Aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys.
Winamax, les millors quotes.
10 minuts per sobre de la una. Avui ens hem passat una miqueta. Amb el gran Joan Ferrús al control tècnic i amb l'Àlex Massana a la producció. Què faríem sense l'Àlex Massana i sense tota la redacció d'esports de RAC1? Demà, com sempre, més ràdio i més esports a RAC1. Descanseu.
Tu diràs.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC1.
Toma! Toma, penya! És possible!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som 1.
Tens ganes d'apostar pel pròxim partit? Entra a Winamax.es i aprofita la millor varietat d'apostes del Mundial. Podràs veure-hi les superquotes del dia i comptar amb les opcions del My Match i del Cash Out per a fer-ho a la teva manera. Winamax, no esperis més. L'emoció a un sol clic.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies.
Víctor Cullell.
Bona nit, la 1:12, a poques hores perquè acabi la primera fase de l'operació sortida en aquest pont de la Puríssima més llarg del que és habitual. Només han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona un de cada tres vehicles dels que havia previst el Servei Català de Trànsit, un 33%. Són 157.000 cotxes dels 470.000 que preveuen que surtin fins al proper migdia. La xifra és un 12% inferior en comparació amb el mateix dia de l'any passat i un 16% inferior respecte abans de la pandèmia. Per tant, el gran gruix de vehicles encara no ha marxat. Durant la tarda d'aquest divendres, l'operació sortida no ha deixat ni grans cues ni grans retencions. És d'esperar, per tant, que sigui una sortida esglaonada sense embusos importants. Tot i això, Trànsit avisa que no s'hi val la badà i recomana als conductors mirar l'estat de les carreteres abans d'agafar el cotxe. I per cert que encara relacionat amb la mobilitat, Rodalies talla a partir d'aquest dissabte les línies R2 Nord i R11 entre Montcada i Reixac i Barcelona. Els trens de Granollers, Sant Celoni i les comarques de Girona s'aturaran a Montcada i allà caldrà agafar busos alternatius fins a la capital o bé caminar fins a l'estació de la línia R4, també a Montcada. El tall s'allargarà fins al 10 de desembre. Aquest dissabte quedaran obertes gairebé totes les estacions d'esquí catalanes a les pistes que ja estaven operatives. S'hi sumen La Molina, Vall de Núria i Port del Comte. Aquest divendres ja han obert La Masella, Vuitaull, Port Ainé i Espot, mentre que Baqueira va donar el tret de sortida de la temporada la setmana passada. De fet, les úniques dues estacions que no han obert són Vallter 2000, que ho farà diumenge, i Tavascan, que encara no ha fixat data d'obertura. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, propietari d'una bona part de les instal·lacions, calcula poder posar en funcionament entre el 50 i el 70% de les pistes amb gruixos ara mateix d'entre 20 i 40 centímetres de neu, segons la cota. Ha mort als 78 anys l'exdiputat de Convergència i Unió Jaume Camps, membre del Parlament durant 7 legislatures consecutives, del 1980 al 2005, llicenciat en dret i diplomat en estudis tributaris i financers. Camps es va afiliar a Convergència Democràtica l'any 1975. A banda de diputat, també va ser vicepresident de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya. I un últim apunt per dir que aquest dissabte obre les portes al primer saló del videojoc íntegrament en català. És l'anomenat Saga, que es fa fins diumenge a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa la impulsa Plataforma per la Llengua, amb el suport de la Generalitat, i té com a objectiu convertir-se en un punt de trobada entre la indústria, gamers, creadors de continguts i premsa especialitzada. Entre les principals novetats destaca la presentació de la primera lliga oficial de League of Legends, de LOL, en català. El saló té